Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. A partir d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. Tot i així, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, d'aquí a 30 minuts, l'empresa Girona Més Neta i els representants dels treballadors es tornaran a reunir amb la mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord in extremis. La plantilla es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclama millores laborals i salarials. La vaga seria de caràcter indefinit i si no hi ha una entesa per desconvocar-la coincidirà amb la celebració a partir de dissabte que ve de Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal ha decidit prorrogar la presó de l'activista barceloní d'origen palestí i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas. Els activistes s'han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Miriam Hassen, advocada de la ONG israeliana Adalah, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, anuncia penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades també pels assistents. Ho ha dit després que, des de divendres, almenys 17.000 persones participin en una d'aquestes festes musicals en un petit poble del centre del país.
Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més, aquest lloc és en terreny militar.
I alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir de dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova, després de setmanes d'obres. En canvi, també a partir de demà i durant 2 mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però pels municipis que es queden sense trens, com Baix de Roda de Barà, hi haurà servei de bus alternatiu.
Cap de setmana negra, amb 3 crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. També la nit de dissabte, diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració aquest dilluns a les 6 de la tarda. El último de la fila que desembarca a Barcelona 30 anys després amb una primera cita a l'Estadi Olímpic passada per aigua. Després del tret de sortida de Fuengirola a Màlaga, la capital catalana ha acollit el segon concert de la gira de retorn del grup de Manolo García i de Quimi Portet. Un gran peix ha presidit l'escenografia de l'espectacle, acompanyat des de bon inici per la pluja. El públic ha corejat clàssics com Huesos i Conflicto Armado, creats quan la banda es deia Los Burros. Altres cançons que han ressonat a l'estadi han estat Querida Milagros i Sara. El recinte tornarà a tenir els artistes barcelonins el pròxim dijous. En esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per la seva 6a final de Champions consecutiva en rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Pallor.
Les blaugranes es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig. Això en un dia en què Alexia, amb dos gols, s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. El primer, de molt lluny, és Leo Messi. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
També en futbol, aquest diumenge, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. Aquest dilluns es tancarà la jornada amb el Sevilla en Reial Societat. La victòria andalusa deixaria Girona i Espanyol a un partit del descens.
I a la Lliga ACB de bàsquet, còmoda victòria del Barça, 91-69 contra el Gran Canària. Això sí, sense William Clyburn, que estarà mínim 4 setmanes de baixa per un problema mèdic.
També aquest diumenge ha guanyat el Manresa 104-102 al València i queda ara una victòria de la permanència. D'altra banda, l'Uni Girona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga en derrotar 89-63 al Leganés.
I acabem explicant que a motor, victòria de la tarragonina Paola Ramos a la segona cursa de la tercera prova del Mundial de Motociclisme celebrada a Hongria, mentre el Gran Premi de Miami a la Fórmula 1 la victòria ha estat per Kimi Antonelli.
Fins aquí les notícies.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nou de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Tornem-hi, després de 3 dies de festa. M'he passat el diumenge patint, malhumorada, pensant en quina hora hauria d'agafar el cotxe per poder ser a la ràdio puntual per treballar, fet allò que no s'ha de fer mai, anticipar, i no ha servit de res perquè precisament avui la gent ha avançat la tornada i no he fet gaire cua, com si vaig fer la setmana passada, quan no hi havia, per cert, 3 dies de festa. En fi, al final la natura ho ha arreglat tot, un passeig pels camps plens de flors i de primavera, perquè el sol avui ha decidit que no sortia amb prou força per tornar a permetre'm fer un bany a mar. He fet, això sí, fotos de flors de totes les mides i de tots els colors, grocs intensos de la colza, roselles vermelles, cards liles, margarites blanques i el verd dels camps de blat movent-se suaument al ritme del vent. I he pensat en la meva mare, i de retruc en totes les mares del món. Com li agradaven les plantes i les flors i tan poca traça que tinc jo perquè em sobrevisquin tot l'any. Segur que moltes de les mares que ara ens escolteu heu rebut un ram pel Dia de la Mare dels vostres fills o filles, o potser fills o filles que ens escolteu l'heu enviat a les vostres mares.
Jo avui les flors les he vist silvestres i el meu regal de mare, que per cert no m'esperava gens, han estat tres bols o gots de ceràmica preciosos de tres mides diferents per prendre te o altres infusions. Els mateixos que llegeixo en un llibre deliciós de Michela Murgia, Tres cuencos, que la directora Isabel Cuixet va adaptar a la seva darrera pel·lícula Tres adioses. Uns bols i un número de sorteig de la mare que, evidentment, no ens ha tocat. Sort que podrem prendre el te verd tots tres junts i aquesta és la millor loteria del món. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Són les 12 i 10 minuts. Arrenquem setmana aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, com sempre, amb el telèfon del directe, el 93-201-7474. I també ja sabeu que podeu deixar-nos els vostres missatges de WhatsApp al 667-220-148. Que avui tenim un munt d'escrits, molts d'escrits. D'àudios, em sembla que només n'hi ha un o dos, però la resta són tots escrits, per tant, a poc els anirem llegint. Però va, com mana la tradició de començar la setmana, saludem a aquesta hora en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, i és un privilegi i no vull que sigui una cosa com imposar ni només que truco el primer perquè soc ràpid.
Sí, sí, truques el primer perquè ets ràpid, això no, o sigui, et pots posar aquest títol,
I perquè tinc la sort que l'Aina m'agafi el primer.
Oh, sí? Esclar, si truques el primer, l'Aina t'agafa el primer. Segur.
És una cosa de calaix.
D'estratègia. És estratègia.
Bueno, estratègia militar no,
No, no, militar no. Que escolta'm...
Vull que sigui un programa distret i que no sigui imposar res, ni trucades, ni ser massa llargues, ni absurdes.
No. Vinga. Som-hi, com comencem la setmana?
Les preguntes són tal com me venen al cap. Vull dir, no facin moltes...
No hi dones moltes voltes.
No li poso massa traves a la meva ment per dir faig aquesta pregunta que és més llesta o més absurda. A veure, les d'avui són aquestes.
Digues.
Quin és el batraci que més d'un salta?
Quin és el què, perdona?
El batraci. El batraci són els granotes, les ranes...
Ah, d'acord.
A veure, quin és el batraci? No sé quantes famílies de batracis... Oi que són... Es caracteritzen perquè salten molt lluny?
Diria que sí, però no soc bastant ignorant jo amb tots aquests rèptils.
Marta, s'ha fet concursos, als recovines hi ha concurs al salt més llarg d'una rana.
Segur, però vull dir que jo no hi entenc un borrall, amb salts de granotes i tot això.
No. I amb rècords, no?
No gaires. Per això fem aquest programa.
Tu tens el rècord de la paciència.
Això sí.
La segona és... Com es diu en català, en català ben dit, fer algú d'uves a pera. La frase que s'ha conegut, aixofarem d'uves a pera,
sí.
es caracteritza per ser una cosa que es fa d'uves a pera.
Va.
Com es diria en català?
En català.
I la darrera és una mica de reflexió, per si se t'acuta entrevistar algú que ho pugui comentar, o simplement un sí o un no, o de que la gent obri un debat de que la gent opini, és si es pot concebir un món sense cotxes i vehicles que la gent en gasolina i que no hi hagi, i que l'únic que hi hagi és un transport públic per a tothom comú. O sigui, em refereixo a metros, autobusos, tramvies, avions, però que no fos...
Cotxes privats, no.
Això, l'utilitari privat...
No.
Si s'eliminés... O això és una utopia tan utopia que no es pot concebir.
Molt bé.
Amb això jo me'n vaig despedir fins bona setmana i fins la propera.
Molt bé, que vagi molt bé. Adeu. Bona nit, adeu. L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
Bona nit, Marta. Jo volia saludar-te i estic molt contenta avui perquè he rebut una planta molt preciosa dels meus fills.
Oh! Ja ho sabia jo que alguns avui tindreu flors o plantes pel dia de la mare, que sí.
I un pastisset, que era un cor ple de fresons, preciós també.
Carai, tu.
I he passat un dia molt maco i molt feliç.
Ai, que bé, me n'alegro molt. O sigui, una planta, i és una planta d'interior o d'exterior, aquesta?
Una planta d'interior.
D'interior,
sí, molt bé. No sé com se diu, perquè em poso allà, però ara no me'n recordo.
No.
Però una planta molt bonica... I estic molt content i molt feliç.
Que bé. I el pastisset us l'heu acabat o en queda per demà encara?
Encara queda un pastisset per demà.
Que te l'has guardat per dinar, per després de dinar, oi que sí?
Per després de dinar.
Ai.
I un dia molt maco perquè tinc uns fills que m'estimen molt i jo també m'estimo molt bé. Esclar.
Segur que sí.
Però
segur.
Vull dir que es porten molt bé amb mi, gràcies.
Que bé.
Estic molt content.
Que bé, Anna, i gràcies per compartir-ho.
Ho vull compartir amb tu, perquè és tan maca i ho fas tot tan bé.
Que sí, tu més maca encara, Anna. Doncs escolta'm, gràcies per compartir-ho. Una abraçada.
Una abraçada també per tu, perquè suposo que també ho deus haver passat bé.
També ho he passat bé, sí senyora. Sí, sí.
Molt bé.
Moltes gràcies. Sí.
A
tu. Adéu, bona nit. Adéu, Anna. La Rita, des de Mallorca, ens ha deixat un missatge de WhatsApp al 667-220-148 i té a veure amb una consulta que ens feia la setmana passada un oient que, com d'altres també els hi passa, però aquesta va trucar per dir que a veure si algú la podia ajudar, que té problemes per dormir. Doncs mira, la Rita des de Mallorca, mira què et diu.
Volia respondre a una senyora que ha preguntat que no podia dormir per la nit i tal. Bé, jo tinc ansietat, com altra, moltíssima altra gent, i per no prendre medicació de nit i tal, es proven diverses coses. Des de la camomila, que va superbé, el que passa que com és diurètica t'has d'aixecar a mitjanit, o una cosa que diuen tots els metges i que a mi m'està sentant de conya, justament ara m'acabo de prendre un, aquí tinc la cullereta, cacau. Cacau, 100% cacau, sense sucre, amb una tasseta de llet calenta. Jo la prenc, per exemple, sense lactosa i desnatada, que és el seu, no? I amb això calentet, com la llet té triptòfan i, a més, el magnesi, i el cacau té magnesi, i, a més, li afegeixo, em prenc les meves pastilletes de magnesi també amb aquesta llet. Llavors, li posem la dosi de triptòfan de la llet calenteta, i a més el magnesi del cacau i el magnesi i magnesi. Però és una barreja boníssima i al damunt es pot posar una miqueta de canela i si voleu un poquet de mel, una miqueta de mel també. I és al·lucinant perquè jo, que sóc hiperactiva, és prendre'm això i ara mateix ja m'està entrant la son. Que ho provi aquesta senyora, si no ho ha provat, cosa que m'estranyaria molt, i tant de bo li funcioni, i si no, doncs el de sempre, camomila, tila... I ja està, és que això és el més efectiu i sobretot prendre, si no pren magnesi, que es prengui magnesi de nit, que això és superefectiu. I ja sabem l'altre, que és no pantalles, la ràdio a sota del coixí, com jo faig a vegades, i si ha de sentir un àudio o el que sigui, que es posi modo avió i amb les llumetes vermelles. La llum vermella també ajuda a dormir.
Escolta, m'ha fet aquí una llista, un llistat de coses que jo, si es fan totes, segur que aquesta gent que tenia aquest problema dorm, perquè jo crec que si les posa totes una darrere de l'altra li funciona seguríssim. Gràcies, Rita, des de Mallorca, per ajudar aquesta oient. Després, en David, des del barri del Carmel a Barcelona, de fet té diverses respostes. Diu, l'oient que va trucar, que deia que l'havíeu trucat al telèfon de feina i no al personal... Ell diu, potser era a conseqüència d'un desviament de trucada. Diu, pot tenir el mòbil i el telèfon d'empresa associats, el seu particular i el d'empresa associats. Una altra resposta del mateix David. Un altre oient demanava per les armes nuclears del Japó. Crec que el Japó té forces militars només per defensa. Això xocaria a l'hora de fer una bomba atòmica, que és clarament una cosa més ofensiva o dissuasiva. I una tercera cosa que ens diu, diu per la senyora que no podia dormir... que prengui melatonina abans d'anar a dormir. Diu, això a mi em funciona, ens diu el David, veus? Doncs encara més propostes. Després, en Ramon des de Reus ens diu, fa dies que veig el judici Kitchen sobre corrupció al Tribunal Suprem i només veig corruptes al banc dels acusats, però no he sentit ni vist cap corruptor. Bona, Ramon. Perquè hi hagi corruptes, hi ha d'haver corruptors. Mentre no s'acabi amb els corruptors, no es pot acabar amb la corrupció, entenc jo. A veure si algun ignorant pot posar llum a la foscor, diuen Ramon des de Reus. I gràcies. Després, en Llorenç, des de Sabadell, ens diu: fa no gaire, un ignorant va fer un comentari sobre les balisses V16 en un to més aviat crític. Ell diu, en Llorenç: soc del parer contrari. És un element imprescindible de seguretat viària. Hem tingut la mala sort que no s'ha portat, conduït el tema encertadament, diu ell. Ha passat com en aquella comissió que es va formar per crear el cavall i els va sortir un camell. Diu, les balisses haurien de ser molt més intenses, de manera que fossin visibles de ben lluny, i els altres conductors s'adonessin amb força distància, i que tinguessin un color diferent del taronja, potser groc, llimona o verd poma, tot fruites, perquè no el domino, el Pantone, diu ell, i es veiés que es tracta d'avaria o incidència, no pas d'equips d'obres a la carretera. Això hauria d'anar acompanyat d'informació sobre com comportar-se els usuaris d'un vehicle en aquests casos. Ell diu, a Llorenç, des de Sabadell, és un tema important. L'any passat, per exemple, 10 persones van perdre la vida a Catalunya en ser atropellades per altres vehicles quan estaven fora del seu per avaria o incidència. I això, ens diu Llorenç, es repeteix any rere any. Ens truca el 93207474, en Jordi, des de Castellví. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Jordi?
Bé, aquí descansant i escoltant de tu.
Molt bé.
Sí, i també felicitar-te per com portes el programa, les anècdotes que et passen a la ràdio, i aquí nosaltres ens ho passem molt bé.
Molt bé, jo que me n'alegro.
Jo volia contestar a la pregunta aquesta de que diu d'uves a peres. Uh-huh. Jo crec que es diu de tant en tant.
De tant en tant?
De tant en tant, també es podria dir de Pasqües a Rams.
De Pasqües a Rams,
sí. I ara hi ha una manera més moderna, que no l'he sentida només un parell de vegades, que diu un cop a la lluna blava.
Com? Un cop a la lluna blava?
Sí, una mica molt moderna.
Ai, no ho he sentit mai, jo, això. Que això que ho diuen els joves, molt joves?
Sí, jo l'he sentit un parell de vegades.
Un cop a la lluna blava?
Jo la deixo anar perquè l'he sentida.
Doncs a veure si algú ens sap dir a què fa referència, perquè jo no l'he sentida mai. Em miro l'Aina, que és força més jove que ella, la referència, i tampoc no ho ha sentit gaire mai. Ricard, tu tampoc, això... no ho sentit mai? No. Doncs a veure si algú ens sap dir d'on ve això, un cop a la lluna blava. Molt bé.
Per
molt
això
bé.
També te la dic, per aviam si hi ha algú que també m'ho creixin a mi una mica.
Exacte, així ens explica d'on surt això i a què treu cap això d'un cop a la lluna blava. Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. Va, un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, 667-220-148, diu... la Mercè, des del carrer Indústria de Barcelona, clar, suposo que va fer aquest missatge la nit de dijous a divendres quan estava escoltant una entrevista, perquè diu, Enric Cambrai, un actor 10. Diu, el vaig anar a veure al Maldà fent una quantitat de personatges increïble. Són aquestes dones sàvies, és aquesta obra que vam parlar l'última nit de la setmana passada. I també el vaig veure del Super Sapiens al Poble Nou. Un dels millors actors catalans, diu la Mercè. La Yolanda, des de Barcelona, diu, referent a la pregunta de la Fina de Nou Barris sobre el nou macrocentre d'investigació a la capital catalana, diu, he trobat això. L'edifici de Caixa Research Institute, de 20.000 metres quadrats, estarà situat a Barcelona, al costat del Museu de la Ciència Cosmocaixa. L'edifici s'ampliarà progressivament per acollir al voltant de 45 grups de recerca i fins a 700 professionals, incloent-hi més de 400 científics. I la Dolors ho amplia, diu, amplia la resposta a la pregunta que va fer la Fina, diu, el rei va inaugurar el Caixa Research Institute, és el primer centre a Espanya i Portugal dedicat íntegrament a la recerca immunològica, i està situat, també ens diu la Dolors, al costat del Museu de la Ciència. Ara són les 12:23, i com que comencem setmana i és dia de començar coses, us proposo una cosa molt xula.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the God and love, would you change? Would you change?
És molt habitual que les criatures petites diguin que de grans volen ser bombers. N'hi ha que també diuen astronautes o futbolistes o inventors o actors. Això va canviant. Alguns nens ara diuen que volen ser influencers o que volen ser senzillament rics. Doncs hi ha un noi que ara coneixereu i que té 22 anys que de petit volia ser una altra cosa que no us imagineu. Volia ser venedor ambulant. L'ambient de les fires i les atraccions el tenia captivat. Doncs heu de saber que el somni d'infància d'aquest noi s'ha fet realitat. Des de fa només uns mesos, des de l'octubre, l'Ernest Aymeric, un veí d'Artés, al Bages, de 22 anys, està al capdavant d'un negoci ambulant, una xurreria que es diu l'Artesanenca. Per complir el seu somni de tenir un negoci nòmada, l'Ernest va haver d'aprendre a fer xurros sense tenir-ne ni idea. Ernest Aymeric, propietari i venedor de la xurreria ambulant l'Artesanenca, amb seu Artés, bona nit, benvingut.
Bona nit.
Ernest, ens agradaria que ens expliquessis aquesta història, tot el que hi ha darrere de la xurreria. Això realment és un somni d'infantesa fet realitat als 22 anys, no?
Sí, 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 la veritat és que, bueno, des de petit ho deia, tal com has dit, i clar, la gent sempre es quedava mirant amb la nostra... Estarien que vol ser firaire, vol ser venedor ambulant, i era una cosa, doncs, que, bueno, no era habitual. I, bueno, fins, mira, fa 6 mesos vaig complir el somni i encara a dia d'avui no m'ho crec. Hi ha dies que me sento davant de la xurreria, me la miro i dic, ho he complert de veritat. Vull dir, és un... Això em sol passar, eh? Sobretot, últimament m'està passant molt.
És a dir, que no t'acabes de creure que has aconseguit allò que tu somiaves de ben petit.
Exacte. Estic encara en el procés de creure-m'ho. Però la veritat és que estic molt content. O sigui, crec que mai ho havia estat tan feliç i tan content de poder fer el que sempre m'havia apassionat.
Clar, de fet, tu sempre havies volgut tenir un negoci ambulant, fos el que fos, o volies, en concret, una xurreria, no?
O sigui, no? No, jo sempre havia pensat en un negoci ambulant, perquè a mi el que des de sempre m'ha motivat molt és donar vida a un espai buit. I a la fira és una cosa que ho fa. A la fira, les xurreries, això, és una cosa que ho fan. I sempre m'ha apassionat. L'únic que quan vaig ser més gran, doncs vaig conèixer una família de xurrers i, mica en mica, doncs el meu camí em va anar tirant cap aquí i vaig veure que Artés, al meu poble, no n'hi havia i, bueno, i se'm va anar ficant al cap de dir, mira, has de tirar cap aquí i, finalment, doncs, va ser una xurreria.
Mm. Abans de muntar aquesta xurreria, tu havies intentat muntar algun altre negoci ambulant? Alguna altra cosa?
No, mai.
Mai, eh?
Saps què passa? Que... No, el que passa és que quan vaig ser més... O sigui, el somni de petit hi era. Quan vaig ser més adolescent, el somni aquest se'm va anar traient al cap perquè, clar, tothom et diu, això serà molt difícil, tu no vens d'una família de negocis ambulants, i una mica se't treu. Però quan he sigut més adult, i just quan estava acabant la carrera que vaig fer, vaig dir, i per què no? Em va venir al cap el plantejament de per què no?
Clar.
I aquest per què no, doncs, va acabar creant l'Artesanenca.
El per què no ha acabat creant el per què sí. Perquè, clar, tu has persistit en la teva idea. Dius que un moment que potser se t'anava més del cap. Tu què has estudiat? Que dius, estaves estudiant en aquells moments?
Sí, jo he estudiat comunicació corporativa.
Uh-huh. També et pot ajudar una mica en la teva feina, no?
Sí, clar. Un dels... De fet, quan estava acabant la carrera va ser just quan vaig anar a buscar el remolc i quan vaig començar ja a donar forma sòlida al projecte. Un dels reptes que jo mateix tenia, perquè m'agrada fer-me autoreptes a mi mateix, va ser per què no proves d'aplicar tot el que has estudiat en comunicació aquest negoci que crearàs. I, de fet, ho he anat fent bueno, vídeos a xarxes socials, anar-me promocionant per xarxes, i bueno, era com un repte també de, aviam si pots aplicar el que has estudiat aquí.
Uh-huh. Està clar que aquí per una part hi ha un punt de tossuderia i un altre de repte personal en la teva història, i al final te n'has sortit. Clar, tu ara parlaves del remolc. Clar, suposo que el primer pas és tenir aquest vehicle ambulant, una furgoneta o un remolc. Clar, d'entrada això, quan tu dius vull fer això, on ho busques on ho trobes, o busques a internet, o busques de segona mà? Això com funciona?
Sí, mira, va ser doncs, mira, començant a buscar per internet, per aplicacions de segona mà, de coses de fira, i va ser anar buscant, fins que em vaig trobar una a València.
A València?
Sí, a València. I és curiós perquè just quan estava acabant els exàmens de la meva carrera, que estava just a la setmana d'exàmens finals, el vam trobar, i amb un gran amic, un amic de Quirtés, que té un gimnàs, que també és un emprenedor, em va animar i em va fer l'últim cop, que dius, l'empenta de dir, va, som-hi, confia en el teu projecte i anem-hi. I d'un dia per l'altre érem a València, el vam recollir i el vam portar cap aquí.
I et va acabar de convèncer aquest amic, no? Et va acabar de donar els ànims.
La veritat és que sí, va ser el que em va fer l'empenta final.
Clar, jo ara em poso en el paper de família, del teu entorn familiar. Quan tu dius, no, mira, que he trobat un remolc a València, que el vaig a buscar i que munto una xurreria, a casa quina cara fan?
Sobretot la meva mare, sempre ho recordaré, perquè, clar, quan li vaig dir això, dic, mira, mama, que vull muntar una xurreria, vull fer realitat el somni, me'n vaig demà a València. Va ser com? No s'ho acabava de creure. I, bueno, això sí que és veritat que sempre ho recordaré. L'altra gent ja els hi vaig anar dient i va ser més pausat i més calmat, però amb la meva mare va ser
molt... Va tenir un xoc, un moment de xoc, no?
Sí,
de
dir... sí, sí. Però com que ja sap que jo sóc així i de vegades ja m'hi he fet d'aquestes, de, mama, ara vull això, vaig a buscar-ho, i sap que sóc molt de voler les coses de cop, doncs... Ja em coneix. Mm.
Aquest remolc que veu anar a buscar a València era també d'una antiga xurreria o era una altra mena sí. de... Sí?
Sí, sí. O sigui, era un remolc que estava fet per xurreria, però el propietari que el tenia en el moment no el tenia, el tenia per un altre producte. Mm-hmm. Però igualment em va donar tots els utensilis i tot de xurreria i m'ho vaig endur.
Clar, i vas haver de fer una restauració una mica d'aquest remolc.
Sí, 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 clar, llavors, o sigui, no és només tenir remolc, en el moment en què m'arriba el remolc aquí, acabo els exàmens i els dos dies d'acabar els exàmens ja em fico a restaurar-lo i vaig estar tot l'estiu del 2025 arreglant-ho, doncs pintant-ho, bueno, vaig fer el disseny de com ho volia i després, pues, mira, arreglant per dintre, el primer de tot va ser netejar i després... arreglar les coses que estaven espatllades, que n'hi havia algunes, i després ja pintar i tot l'aspecte visual de fora.
I tot això, tu ets un manetes i ara ets un manetes abans de tenir el remolc?
No, no, no.
Ah, tampoc? No?
No, és que no, és que... no, no, no. Això era un altre repte que em vaig autoimposar.
Home, doncs sí, vas... Doncs sí, sí,
sí. Sí, perquè ho pensava i em preocupava, perquè si, des de petit sempre deia, hosti, si algun dia de gran has d'arreglar coses, has de fer... No en saps, i sempre ho confies als germans o la mare o això... Però després va ser... Ho has de fer ara, tant sí com no. I per sort, mira, em vaig aprendre i m'ha portat moltes coses, també.
No, no, està clar. I ara saps penjar quadres, canviar aixetes i fer mil coses, segurament que abans no sabies,
sí, sí,
no?
Sí, sí, que abans no és que no sabies, és que et feia respecte. No t'atrevies a fer-ho, saps
clar,
què vull dir?
Clar,
mira.
Clar. Estic pensant que tot això és molt bucòlic, és molt bonic, és de molt de persistir en les idees, però clar, aquí hi ha una qüestió econòmica. Tu has trobat finançament, alguna petita ajuda com a emprenedor, diguéssim, que ets com a jove emprenedor? Perquè clar, tot això val uns diners.
Sí, tot això, bueno, i sobretot al principi. Mira, al principi de tot, clar, vaig haver de fer inversió dels meus estalvis. Jo porto treballant des dels 17 anys, i tot el que havia anat estalviant, doncs, mira, m'ho vaig jugar tot aquí. I sí que és veritat que més endavant, per això fa dos mesos, vaig rebre una subvenció de l'Ajuntament d'Artés, que era un import bastant petit, o sigui, en comparació amb el que...
Amb la despesa que has fet, no?
Sí. La despesa, però tot ajuda, i estic molt content d'haver-la rebut. Uh-huh. Però com a ajuda per jove emprenedor vaig rebre aquesta, sí, sí.
I ja està. Clar, tu tot això ja ho tens, montes la xurreria, però clar... Aquí suposo que hi ha un altre repte, que és... Tu sabies fer xurros?
No.
No.
No, 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 no,
no. Per tant, qui t'ensenya o com aprens a fer xurros?
Sí, 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 sí. Clar, és que aquest és l'altre repte que jo, sincerament, no m'havien ni arribat a preocupar mai. O sigui, jo només tenia la idea al cap i de que ho aconseguiria. O sigui, jo tenia al cap que el projecte sortiria bé, i el que dius tu de la tossuderia la tenia, però no en sabia. Llavors, com ho vaig fer? Com t'he comentat abans, tinc aquest amic que té xurreries.
Sí.
Ell sí que l'havia estat ajudant des de fa uns quants anys a la seva xurreria, però mai m'havia ensenyat a fer xurros. O sigui, jo l'únic que feia era vendre.
Clar.
I li vaig demanar, vaig agafar un paper i un boli, i a l'última fira que feia per aquí al voltant, perquè va ser just això, va ser el maig, li vaig dir, escolta, em podries dir els trucos o em pots dir com es fa? I sí, sí, m'ho vaig apuntar ràpid i corrents, i després ja va ser jo a casa meva, perquè ell és de Tarragona, i jo després el remolc, quan ja el vaig tenir tot arreglat, doncs em vaig començar a practicar.
Vas començar a practicar i a fer xurros, que clar, alguns devien sortir bé i d'altres no, suposo, no? Al principi?
Sí, clar, al principi era, hosti, havies de trobar tot el... Ara que aquest hi falta sal, ara no se t'ha fet per dintre, ara vas de pujar la temperatura, i va ser una mica prova-error, i al final, doncs mira, va sortir la recepta de l'artesenca, que és la que utilitzem. Però va costar, eh?
Sí? Sí, va costar,
perquè,
eh?
Sí, perquè els primers dies que jo obria, jo vaig cobrir amb poca pràctica, relativament. És a dir, jo havia practicat, però no, jo crec que no el suficient.
Ja.
Però anaven sortint bé, però clar, hi havia coses que faltaven. I al cap d'un mes i mig, dos, ja vaig aconseguir la recepta.
Uh-huh. I llavors ja t'estan sortint tots bé. Vull dir, aquí sí, la gent que els compra ja no té queixa, eh?
No, ara no. Al principi sí, però sempre han sigut queixes al principi de caràcter positiu.
Clar, constructives, no? Clar.
Constructives, exacte. Constructives. Això també m'ajudava. Uh-huh. Sí, això també m'ajudava.
Escolta, Ernest, m'han dit que l'especialitat de xurros que fas a l'artesanenca són d'una mida especial, que són una mica més prims que els habituals, i que crec que això, diguéssim, que també és un producte d'una casualitat o no sé com dir-li.
Sí. Aquesta va ser també és un moment molt curiós. Com t'està dient que jo practicava... el dia abans de... O sigui, jo vaig inaugurar per la Festa del Barema d'Artés, de la Festa del Barema del Bages, que és una fira bastant important, i, bueno, també posats en reptes, vaig dir, bueno, doncs inauguraré el dia de la fira.
Molt bé.
I aquest dia, el dia abans, que estàvem acabant de preparar tot el remolc, perquè, clar, encara no ho teníem, anàvem acabant de ficar els cartells i tot, doncs a la tarda se'm va acudir practicar. I vaig dir, mira, ara practicaré una estona, ara que tinc... I vaig practicar, i just quan havia... Bueno, quan practiques després has d'anar a netejar. I la meva mare em va dir, escolta, que ja t'ho netejo jo, mentre tu acabes que has d'anar a muntar. I, bueno, s'ho van dur, i al cap d'una estona em truca i em diu, Ernest, que el pobre em va trucar plorant, diu que s'ha caigut la boquilla dels xurros per l'aigüera.
Oh!
I clar, en el moment jo vaig cap a casa corrent, la intentem agafar, que no, que havia caigut per l'aigüera, saber on era. I... algú altre hagués pogut dir, vale, cancela-ho tot, perquè és que només havia practicat amb aquella boquilla i de cop se'm va acudir que tenia una boquilla de recanvi, que era més fineta. I vaig dir, bueno, doncs demà s'obre amb aquella boquilla. I van sortir aquests xurros més primets i la gent li va agradar perquè ens deien, hosti, potser no em bafen tant.
Clar, no em farfeguen tant, clar.
Exacte.
Sí.
I va ser, al final, doncs, es van quedar això i jo li vaig dir, hosti, això no són xurros, això són delícies de xurros.
I has creat...
I ara s'ha quedat clar, això.
S'ha quedat així, les delícies de xurros, no? Que els delícies fas tradicionals o en fas amb xocolata o...?
Jo faig els xurros tradicionals. Faig xurros normals, xurros banyats amb xocolata, que utilitzem una xocolata belga, uh-huh. i xocolata desfeta i patata. Són els únics productes que oferim, de moment, perquè m'agrada centrar-me en el clàssic.
De moment vols dir que igual, d'aquí un temps, et generes un nou repte, que és fer alguna altra cosa o vendre alguna altra cosa allà on vagis, no?
Exacte. De tant en tant hem anat provant coses. Vam provar de fer un xurro amb proteïna, que diràs, un xurro amb proteïna? Sí, vam fer el primer xurro amb proteïna
ai,
del
ai,
món.
Ai. I era bo?
Va sortir una mica... va ser una mica una prova, però hi ha gent que encara ens el demana, sobretot la gent que va al gimnàs.
Clar.
Hosti, amb això, el xurro amb proteïna, el vam fer juntament amb el Jim Miquel de Quirtés, que també són gran amics meus, i mira, vam dir, anem a provar-ho.
Clar. Ara, quan tu obres, no sé, què obres, els caps de setmana, o suposo que cada dia no, evidentment, no?
No, els caps de setmana.
Els caps de setmana. Artés, i suposo que feia molt de temps que aquí a Artés no hi havia una xurreria, una estable, per entendre'ns.
Exacte, estable no. O sigui, hi havia hagut un xurrer fa uns anys, que tenia un remolc també com jo, però no feia estar en una temporada, la temporada tardor-hivern, que és la que fem nosaltres a Artés, no hi era sempre. Si ens hem de remuntar al meu poble amb un xurrer que hi sigués, ens hem de remuntar 30 anys enrere, que m'ho han dit avis i gent d'aquí al poble més gran.
Clar. I on et trobem físicament? On està situada aquesta xurreria?
Físicament estem just davant de la biblioteca municipal del poble, d'Artés. Uh-huh.
Molt bé. Per tant, entenc que divendres, dissabtes, no?
No, de moment només hem obert aquest primer any els diumenges.
Els diumenges.
Vam provar d'obrir els dissabtes, però molta gent ens venia a demanar i diumenge estareu oberts, i nosaltres sí, sí, i vam anar obrint, però no, la gent ens venia el diumenge.
El diumenge.
El diumenge, sí, sí, molta gent. Doncs llavors vam dir, doncs, fem només el diumenge.
A demanda, no?, que diuen. Sí. I després has anat a vendre algun altre lloc?
Mira, ara temporada de primaveres estem fent fires. Ara hem fet la Fira d'Artés, Fira Berga, i farem properament la Fira de l'Expo Bages de Manresa. Però allà no oferim xurros.
Allà no oferiu xurros?
No. I diràs, per què?
Exacte, mira, per què?
Vaig voler provar, també posant en un altre repte,
a veure,
perquè tinc molts de reptes, provar un nou producte que no ha arribat gaire aquí, i són maduixes selectes amb xocolata, la mateixa xocolata belga, que banyem els xurros,
boníssimes.
També ho fem allà.
Clar.
I és un producte més de primavera, que més fresc, i molts ajuntaments ens deien que no hi podíem ser perquè hi ha moltes xurreries, i vam dir, doncs mira, provarem la maduixeria de l'Artesenca. I la vam estrenar a la Fira d'Artés i també va funcionar molt bé, la gent està molt contenta, i ara anirem a Manresa el 23 i 24 de maig.
Ostres, i allà fareu maduixes amb xocolata? Maduixes,
sí. Són pinxos de maduixes gourmet banyats amb xocolata belga, blanca o negra.
No, si ets un sac de sorpreses, Ernest Aymerich, de 22 anys, xurrer de la xurreria ambulant l'artesanenca, un noi amb propòsits ferms i que ho acaba aconseguint. T'agraeixo moltíssim que ens hagis explicat la teva història avui a la nit dels ignorants, i et desitjo tota la sort del món amb els xurros, amb les delícies de xurro, perdona, ben dit, i amb les maduixes amb xocolata i el que vingui després, proteïna o el que sigui. Que vagi molt bé, Ernest, i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Marta.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. I bueno, i me'l vaig guardar. I
que
quan
va
passar
això... Es va guardar
això?
El número de qui?
Del Palau de la Sarsuela.
Perdó? Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu, ve del Palau de la Sarsuela. Dic, ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
Sí.
I goti, ara li vaig a llegir.
Sí,
em va
sí.
fer una il·lusió. Miri, del jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su Alteza Real, la princesa Irene de Grecia, y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
Mira,
em va fer una il·lusió.
Dic,
oi, la família no en diuen ni as ni bèstia.
I m'ha de contestar la reina, no?
Pues sí. Pues sí.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
2 minuts i arribarem a 3:15 de la matinada, al 93-201-7474. Ens truca en Josep des del Pargüell de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. A veure... amb una pregunta i després també a veure si es va respondre, si es van respondre el que jo vaig preguntar sobre el català oficial.
Uh-huh.
Que jo trobo que és més castellanisme el català oficial que el que es parla al sud de la província de Barcelona i Tarragona. Com ara vindre, l'oficial diu venir, tenir, Jo, per mi, això s'assembla més al castellà. I nosaltres...
No ens han respost, això, Josep, encara. No.
Però si ara mateix acaba de parlar un filòleg.
Sí, però no ens ha respost, això. No.
Entens el que vull dir, no?
Sí.
Allà diem venir, vindre, tindre, aprendre... O sigui, jo trobo que és més català això que no pas el que es parla o la part oficial.
Molt bé.
Bueno, esperarem la trucada.
Esperarem.
Llavors, la pregunta que jo volia fer ara era de que jo vic aquí a la zona del Parc Güell, no? Doncs tenia que anar cap a Montcada. Agafo la travessera de dalt, a darrere Sant Pau, rebuna el bo cap al Rio Janeiro, cap allà. Doncs tu t'acordaràs que jo en cada semàfor o dos semàfors tenia que parar? Es posava verd, el segon no, el tercer i el tercer vermell,
sí.
I així sucessivament. Això què provoca? Això provoca que tot el que fèiem la ruta aquesta estaríem que parar amb aquests semàfors, cremant un gasoil o una essència o el que sigui, sense aprofitar, o sigui, cremar perquè sí, contaminant el lloc, i després ve l'Ajuntament que Barcelona està molt contaminada. Coi, jo per mi, la persona que no, si és que hi ha alguna cosa que jo desconec, jo per mi la persona que fa que és responsable, que se'n cuida de la circulació, per mi no fa bé la seva feina. No és poc professional. Ja, aplicant el sentit comú.
Ja, que no estan quadrats els semàfors, no? Vols dir?
Jo ja sé que hi ha carrers que si afavoreixen els que són longitudinal perjudicant els altres. Com ara, jo recordo que quan jo treballava allà al carrer Aragó, jo agafava el carrer Aragó a dalt al principi i fins que no girava per la Via Laietana, tot allò ho feia d'una tirada.
Ja.
M'entens? O sigui, els semàfors van programats i llavors això evita que els cotxes doncs, estiguin que parar.
Paren i arrenquin, clar, sí, ja l'entenc.
Ningú apaga el motor.
No.
El motor funciona, però està cremant una gasolina que tu no l'aprofites. I contaminant el posto. Jo, per mi, això és un problema. Perquè doncs, l'Ajuntament et ve de que Barcelona estava contaminada. Cony, el que has de fer és fer bé la feina dels responsables.
Segur
mi,
que té un motiu, vull dir que podem preguntar-ho. Segur que hi ha un motiu pel qual es fa això. Però és saber-ho.
A tu ja l'he passat, no? Que
sí, el que passa que a vegades va dies. Hi ha dies que agafes un carrer i tots quadren, i hi ha altres dies que tots no, estan en vermell.
No és el dia, és en hores. Hi ha hores que
hores,
són més favorables.
És possible,
són més favorables. Però, bueno, però és que jo no entenc per què passa això. Vull dir, aplicar el sentit comú,
Ja. D'acord. A veure si trobem resposta a això, Josep.
Doncs
vinga, gràcies.
A veure si hi ha algú que contesta això del català.
A veure, vinga, ho busquem. Gràcies, que vagi bé.
Gràcies per tot, senyora.
Adéu, bona nit.
Adéu.
En Guillem, des del Fort Pien, bona nit.
Hola, mira, bona nit. Justament volia respondre-li a Josep, que acaba de...
Sí, el tema dels semàfors,
Sí. Clar, Josep apela al sentit comú, però jo ho fa des del punt de vista del conductor. Però clar, per a mi el sentit comú també lo que diu és que en lloc d'agafar el cotxe que agafi transport públic o que vagi a peu, perquè clar, els semàfors existeixen perquè els vehicles deixen passar altres vehicles o els vianants. I els vianants encara contaminen menys que els vehicles.
Segur.
Llavors, clar, que un conductor demani reduir diguem, la contaminació de la ciutat a base de no parar, vol dir que tu vols ser el rei de la ciutat, però no, has de compartir-ho. I
ja.
Bueno, precisament avui he participat en una manifestació de bicicletes que demanen això, que el tràfic de la ciutat no sigui... O sigui, que el cotxe i les motos no siguin els reis de la ciutat, sinó que substituir aquests vehicles per uns altres de menys contaminants.
Molt bé.
Només era això.
Perfecte,
gràcies.
Doncs gràcies per la reflexió, Guillem. Bona nit. Adéu. L'Elisa, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, Elisa?
Mira, doncs pues, anem fent. Avui és el meu aniversari, demà és el meu aniversari.
Ah, per molts anys, doncs.
86 anys faré demà dia 4.
86 demà. Anys, carai.
Sí,
això sí, són paraules majors, eh?
Sí, però és que he escoltat aquest xicot que ha muntat aquesta xurreria i he quedat que dic, trucaré, perquè feia molt de temps que no trucava, perquè jo havia trucat a vegades amb la família del Xavier.
Sí, doncs contenta que ho hagi fet, Elisa.
i això pues, m'ha motivat a trucar, perquè jo amb 19 anys i sense tenir estudis, perquè als 8 anys ja em van treure de col·legi, vaig lluitar molt per poder ser perruquera. Jo volia ser perruquera. Als 8 anys jo ja volia ser perruquera. Jo sempre volia ser perruquera. I jo he lluitat i als 19 anys ja vaig posar la meva perruqueria.
Déu-n'hi-do, doncs molt emprenedora, amb 19 anys. Posar la perruqueria pròpia.
Sí. Per això m'ha fet tanta gràcia aquest xicot. Jo dic, pues mira, la meva història no és tan maca com la d'aquest xicot, perquè jo no tenia estudis. I ell, això ajuda molt amb una persona amb els estudis. Però jo, com que vaig lluitar, encara que no tenia estudis, perquè no vaig poder anar a col·legi, perquè em van treure 8 anys de col·legi.
Que la van treure per treballar, Elisa?
Sí, per treballar, per cuidar un nen.
Bueno,
es van separar els meus pares, bueno, va haver un problema molt gros de família amb l'any. Ai, és que està mosseu, hem de pensar-ho. Tenia jo 9 anys, que es van separar els meus pares. I, clar, vam tenir que posar, doncs mira, el que vam poder a treballar.
Déu-n'hi-do. Vull dir que encara li dona més... encara posa el focus més en la seva història, que diu, la meva història no és tan bonica com la d'aquest noi. Doncs potser ho és més, Elisa, amb el que m'està dient, eh? Si malgrat tot el que va passar amb 19 anys a posar la seva perruqueria, jo un aplaudiment, perquè persistent, en la idea.
I és que vaig tenir una sort molt gran, perquè la meva vida ha sigut de... Bueno, ha hagut de tot, però vaig tenir tanta sort, jo crec que tenia algun àngel que m'aguiava.
Segur.
I amb 18 anys em van donar un pis de protecció oficial per un senyor que em va ajudar a apuntar-me perquè a veure si em tocava i podia jo posar la meva perruqueria. Doncs em va tocar.
Em va tocar
un pis en vez d'una planta baixa. Clar, jo volia una planta baixa per posar la meva perruqueria, però mira, em va tocar un primer segona, un segon segona. I bueno, però clar, jo estava molt contenta de que m'hagués tocat un pis, perquè nosaltres, amb la meva mare i amb dues germanes més, vivíem en una estada, no teníem ni lavabo ni res. I vaig pensar, bueno, mira, almenys tindrem una dutxa i un lavabo per nosaltres.
Clar.
Ens teníem que dutxar amb un cubell d'aquells del rentar la roba.
Mare meva, sí.
I per això dic que aquest xicot m'ha agradat molt, però ha tingut molta sort de tenir pues, els seus pares que l'han ajudat. Jo només tenia la meva mare, perquè el meu pare, al separar-se, ja no, amb nosaltres ja no...
No va tenir contacte.
Bueno, doncs la qüestió és que em va tocar el pis. Em va tocar el pis i jo... Doncs, bueno, encara contenta, però vaig pensar, bueno, mira, m'ha tocat el pis, algú tinc. I llavors, quan baixava les escales del despatx que havíem sortejat els pisos, resulta doncs, que hi havia tota una colla d'homes, perquè només hi havia dona, era jo. Tot eren homes. Però vaig pensar, vés a veure què diuen aquests homes, a veure què passa. Mira, doncs mira, vaig tenir la sort que vaig escoltar un senyor que deia... que li havia tocat una planta baixa. Diu, i la meva dona, com sàpiga que ens ha tocat una planta baixa, a ella no li agrada les plantes baixes, que diu que són molt humides, diu que volia un pis. I jo, quan el vaig escoltar, com si m'hagués... El toco així per darrere, per l'esquena, dic, escolti'm, dic, vostè voldria canviar-me la planta baixa per un pis que m'ha tocat a mi? I aquell senyor mira, diu, diu, si es pogués fer, per mi jo sí, perquè a la meva dona les plantes baixes no li agraden.
I pam. Doncs
anem a dalt encara, que està el senyor que ens ha fet la, diguéssim, que ens ha, diguéssim, donat la...
El pis.
Bueno, doncs, escolti'm, pujo dalt, truco la porta, podem... Sí, ens vam fer entrar, i jo li dic a aquest senyor, no dic noms, ni cognoms, perquè no cal. Exacte, però aquell senyor jo li dic, miri, em trobo amb aquest problema, que jo tinc que... Jo em vull posar una meva perruqueria, jo tinc que posar una... Vull, però clar, en un segon...
Clar.
I aquest senyor m'ha dit que me la canvia. Això podria ser, però clar, era, va ser el moment de que encara estava aquell senyor aquí.
Clar, clar, va ser el moment de sentir-ho, fer-ho, pam, i va passar, no? Entenc?
Exacte. Mm. I doncs, pues, jo vaig posar la meva perruqueria. I amb una altra cosa, que jo, com que tenia 18 anys quan em van donar el pis, bueno, 18 a la vora 19, doncs el pis tenia que anar al nom de, clar, del cap de família, que era la meva mare. No me'l van poder posar el meu nom. Però jo contentíssima de que el pis estigués per la
clar,
meva mare.
Clar, clar, clar.
Doncs hi vaig poder posar la meva perruqueria amb 19 anys.
Que bé. Doncs, Elisa, gràcies per compartir la història, perquè la trobo molt interessant, i espero que aquests 86 els pugui gaudir de la millor manera possible.
I he treballat de perruquera fins als 65 anys.
Clar, fins a la
jubilació. He tingut perruqueria en tres puestos. Fins als 65 anys vaig fer de perruquera. I, no, i jo era tant el que m'agradava que li dic de veritat, eh? Jo per mi no hagués, pogut, no hagués plegat. El que passa és que, clar...
Al final, sí, sí, sí.
Autònoma i vaig fer que... Però ja dic, la meva il·lusió ha sigut...
La va fer realitat, i tant, i tant. Gràcies per explicar-ho al programa, Elisa. Moltes gràcies.
Gràcies.
I que passi un bon aniversari.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu-siau, bona nit. La Montserrat ens truca des del barri de les Corts de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. En primer lloc, felicitar-te perquè tenies un llistó molt alt amb el Xavier, però jo et diria que les hores està superant, eh? Ai. O sigui que encantadíssima de sentir-te i de poder parlar amb tu, de veritat.
Jo més encantada, Montserrat.
Bé, mira, aviam si ho sé explicar molt ràpid, val?
Yes.
He fet 1.000 trucades a l'Ajuntament de Barcelona, a TMB, i he enviat no sé quants e-mails, i cada vegada em diu el mateix. T'explico quin és el problema. Jo vic a Ecuador 1, ¿vale? Ecuador 1, Josep Tarradellas, i allà hi ha pues, quantitat de semàfors, ¿vale? Sí. Molt lògic, molt bé. Però n'hi ha un, concretament, que és el que va de Josep Tarradellas 45 cap al central, o sigui, davant del Bon Preu, d'un supermercat que es diu Bon Preu, i hi ha un semàfor que cruza pues, aquell lateral per anar al central de Josep Tarradellas, del passeig. Mm. Bé, doncs aquest semàfor és l'únic que la gent, que jo ara doncs, m'estic recuperant de, doncs, bueno, d'uns accidents que he tingut i tal, aviam, comences a cruzar, o sigui, t'esperes, ¿vale? Jo ara en aquests moments vaig amb un carro de quatre rodes, però ja començo amb una crossa. Mm. ¿Vale? Però què passa? Que aquest semàfor, aquest concret, eh? Perquè el de davant, que va de Josep Tarradellas a una farmàcia, o sigui, és que són dins del mateix entorn, i el carrer Nicaragua i Marquesa sí, Setmanat, a tots, tu t'esperes a que el semàfor, m'espero a que es posi en verd, i et dona temps de passar. Però aquest concret, que és a l'altura de Josep Tarradellas 45, per creuar el centre del passeig, no hi ha tutia.
No dona temps.
Passes... Però és que és impossible, és que no em passa només a mi, li passa a molta més gent.
Clar.
Jo ja estic cansada d'enviar e-mails i parlar i tal, i em diuen que no, que no, que tot està ben coordinat. Mentida podrida, parlant en plata. Que allà són molta gent, jo ara concretament ho estic observant perquè m'estic recuperant. I, val? I fins al dia, ja els hi he dit, i els he dit més d'una vegada, fins al dia que allà no matin en algú, no posaran fre amb això. O sigui, els cotxes giren del carrer Còrsega per baixar Josep Tarradellas. Els d'Equador que baixen cap a baix. Però és curiós, per exemple, que Nicaragua, Marquès de Setmanat, Berlín, tots et donen temps de passar. Encara que quan tu revises el semàfor es posa en verd, tot, encara que tu te'l trobis en verd, el de davant mateix, et dona temps perquè de passar perfectament amb el teu carro, amb la teva crossa, a poc i com puguis, no? Però aquest... arribes a uns 5 metres de mig carrer, de lateral de Josep Tarradellas, i que no, o sigui, que no, que uns 5 metres ja se't posa vermell.
Yeah.
Esperant a creuar que estigui en verd. És impossible. Mira, fins i tot aquest dematí, perquè és la pura casualitat, passaven una patrulla de Mossos d'Esquadra i els he parat i dic, escolti, mirem, aquí tenim un problema. I fins al dia que no matin algú en aquest... Perquè, clar, llavors els cotxes... Xiu, xiu!
Ja, una mica...
se't salt, aviam, no se t'emporten per davant, però... fins que un dia que hi hagi un desgraciat.
No, espero que no, espero que no. Espero que algú s'ho digui abans, Montserrat.
No. Però jo almenys estic tranquil·la perquè hi ha tantes reclamacions i avui els Mossos d'Esquadra, la patrulla que passava, l'he parat aquest migdia precisament, els he tornat a... perquè no m'havia trobat mai amb cap patrulla allà i bueno, ja m'han dit que haig d'entrar en un lloc especial de l'Ajuntament
i fer una altra reclamació. Montserrat, que venen les notícies, i aquestes no les puc aturar. Bueno, jo, ni jo ni cap semàfor.
No, però ho dic per denunciar-ho.
Sí, 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 queda clar, queda clar.
Que mataran alguna.
No, dona, no. A veure si algú ens ho contesta, va.
A veure si algú ens ho contesta,
molt
guapa.
Bé. Gràcies, Montserrat.
Gràcies i bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Adéu. Doncs sí, que arriben les notícies de la una. Per tant, escoltem atentament què passa al món, com estan les coses, i tornem a la segona hora de la nit dels ignorants. Encara moltes més coses per explicar-vos. Fins ara.